Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions al Seminari Diocesà de Sant Joan Baptista, ubicat al carrer Sant Joanistes de Vall d'Oreig, acull una comunitat de 18 joves que s'estan formant per ser els futurs mossens de les parròquies que formen part del Bisbat de Terrassa. A Catalunya hi ha 3 seminaris on viuen seminaristes, i aquest és un d'ells. És un grup heterogeni, tant pel que fa a l'edat i l'origen. N'hi ha que són de Sant Cugat, d'altres venen de Sabadell, de Mollet, de Sant Quirze, de Terrassa, o fins i tot de Bigues i Riells. Tots plegats conviuen en una comunitat enmig d'un entorn envoltat de verd i tranquil·litat que els permet centrar-se en les seves obligacions. El sindicat CGT convoca a la plantilla de Faidors Fundesplai a una vaga indefinida tots els dimecres de 3:15 a 4:15 al servei de menjador i lleure de l'Institut Escola Catalunya. El sindicat explica en un comunicat que la mesura arriba després de diverses reunions amb l'empresa Fundesplai que no han avançat en la resolució del conflicte laboral. Entre les reivindicacions hi ha la regularització dels salaris, posar fi a la doble i triple escala salarial entre la plantilla, disposar d'un calendari laboral a principi de curs i poder substituir contractes a partir del segon dia de baixa, entre d'altres. La primera jornada de vaga serà aquest dimecres 13 de novembre. La cursa del Gai per al 31 de desembre i la mitja marató per al 2 de febrer perillen per la falta de seguretat de les dues curses. Així ho ha confirmat la regidora d'Esports, Núria Escamilla, al programa Esport en Marxa. Escamilla ha destacat que la falta d'efectius policials per a aquestes dues curses comprometen la seguretat, però s'ha mostrat optimista de cara a trobar solucions. La regidora d'Esports ha repassat l'actualitat esportiva municipal, confirmant que el 17 de desembre hi haurà el Consell Sectorial d'Esports, on, entre d'altres temes, es parlarà de l'esport en edat escolar. I el tractament anticaigudes al paviment de la plaça d'Octavià, que es va ajornar la setmana passada per la pluja, ha començat aquest dilluns 11 de novembre al matí. El paviment de l'espai es tractarà amb un líquid químic per a la millora del lliscament de la superfície. L'actuació s'efectuarà per trams que quedaran tancats al pas mentre durin els treballs, que s'allargaran també dimarts i dimecres 12 i 13 de novembre. El tractament químic s'aplica sobre una superfície de 687 metres quadrats i amb un pressupost total de 6.316 euros.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, el batriador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 12 de novembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana avui amb Toni Ramon, Rogeli Padró i Eduard Gené, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant de la Fundació Iquànima, amb seu a Sant Cugat i que recentment ha fet el salt al món del cinema amb una pel·lícula que ha guanyat un premi. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de Sete Art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència per parlar de turisme astronòmic amb el divulgador científic Joan Anton Català. I per acabar, en l'Espai d'Entitats ens visitarà el comitè d'Oxfam Intermón de Sant Cugat, que està d'aniversari. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Cuidar les persones grans que més estimem és una preocupació per a moltes de les famílies que ens estan escoltant ara mateix.
Carme, amb Kida tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana, perquè el teu familiar disposi de la millor atenció a casa.
I a més, Alba, un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per al teu familiar.
A més, Kida és l'única empresa en ajudar-te a pagar l'atenció domiciliària que us mereixeu, a través de solucions econòmiques o l'assessorament en la gestió d'ajudes de la llei de dependència.
Truca al 93 046 49 40 o entra a www.kida.es. Kida és qualitat de vida.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, comencem la tertúlia del Faves Comptades, una tertúlia que fa xup-xup a la ciutat, ja ho sabeu, i que sempre ens servirà per veure Sant Cugat des de diferents punts de vista. El que passa és que abans de la tertúlia hi ha la pretertúlia i ens van passant els minuts a vegades i ara estaven aquí engrescat parlant de diferents generacions que ens estem reunides a l'estudi, que si X, que si Z, que si Millennials... Bé...
Boomer.
Boomer. Aquests ja són els de més de, diria, més de 40, però després inclouria el Toni. I... un xic més amunt, no? Els boomers sí. Són els nascuts als 60, no? Del baby boom, d'aquí deu venir el nom.
Però, o sigui, jo soc... abans,
superboomer.
No, abans boomer, ja. Jo no
pre-boomer.
Ni qualificatiu. Ni qualificatiu.
Segur que hi ha alguna etiqueta.
Tu ets pare de boomers.
Exacte.
Jo soc sí. Pare de boomers, clar, sí senyor, sí, sí senyor.
Molt ets ben, un superboomer?
Molt ben trobat, sí senyor. Sí, sí.
Doncs deixem-ho així, ja l'hem trobat.
D'un temps, d'un país.
Segur que hi ha alguna etiqueta, Eduard, no pateixis, que després la buscarem, perquè en aquesta societat ens inventem etiquetes per tot. També és veritat que a vegades hi ha la necessitat d'etiquetar-nos i de posar-nos en un lloc per entendre'ns i sentir-nos acompanyats. Bé, aquest no és el tema que ens ocupa la tertúlia d'avui. Podem fer un altre, si voleu, de les diferents generacions, però segur que sí que ens enriquirà ser persones de diferents edats, generacions i contextos. Bé, Sant Cugat serà l'escenari el 17 de gener de la primera jornada de polítiques lingüístiques als municipis, així ho ha avançat el Servei Local de Català aquesta casa. La iniciativa és una de les propostes de la nova Conselleria de Política Lingüística, liderada, per cert, per un sant cugatenc, el Francesc Xavier Vila, que vol reunir els agents locals que desenvolupen accions per consolidar l'ús social del català. Aquesta notícia coincideix amb l'elecció de Sant Cugat com la nova seu comarcal del Consorci per la Normalització Lingüística. Aprofitant aquest pretext, aquest context, m'agradaria que em féssiu una radiografia, un diagnòstic, un estat de la qüestió, una lectura de quin és l'estat del català a la nostra ciutat, a Sant Cugat.
Difícil, eh?
Difícil.
Difícil. Bé, jo penso que l'evolució... mira, ara tocant el tema de generacions, vull dir, jo soc d'una generació que vàrem aprendre tot en castellà. no hi havia escola en català, la persecució de la llengua era absoluta, externa, l'altra cosa és el que passava dins de les cases, però evidentment al carrer i a tots els actes públics, etcètera, el castellà. Quan això es va començar a canviar, va semblar que hi havia una força molt evident i unes ganes també molt grans per poder recuperar la llengua, i es va aconseguir. Es va aconseguir. Gairebé, i tenint en compte que Catalunya ha sigut sempre una zona de pas i una zona on, ja, si mirem els ulls, si el cognom més que existeix més persones a Catalunya és Garcia, i després Rodríguez i Martínez i tal, està dit tot. Però el que jo penso que ha anat passant últimament ha sigut que ha entrat un altre element nou que ocupa tot, que són les xarxes. I per mi les xarxes són el que estan fent un retorn a l'utilització d'una llengua que no és la catalana, que bàsicament seria la castellana, no l'espanyola. A mi no m'agrada dir espanyol, m'agrada dir castellà. I l'altre, l'anglès. Aquestes dues circumstàncies fan que, per part d'una generació que tindria de generació fins a 30 anys, és molt habitual que es produeixi de forma absolutament natural l'autorització de segons quines llengües. I si ens centrem en Sant Cugat, amb el, diguéssim, amb la sociologia habitual de Sant Cugat, que ja diem és la ciutat on hi ha més universitaris, la ciutat on hi ha el percentatge més alt de gent de vinguda d'altres llocs, d'altres països, molts de la Unió Europea, etcètera, etcètera, el que es va observant de fa, diria, potser 20 anys ençà, és que, efectivament, des dels noms de les botigues, des dels cartells d'anuncis de qualsevol cosa, es va passant no únicament al castellà, sinó també l'anglès.
Un efecte de la globalització, podríem dir, també,
sí,
no?
Sí, també l'anglès.
Rogeli.
Bé, segons les dades que han sortit aquí a Catalunya, l'informe de política lingüística de la Generalitat diu que Sant Cugat anem al capdavant de tot, amb un 82,2% de catalanoparlants. Jo em sembla que és molt.
De fet, un 98,3% de les persones residents a Sant Cugat entén el català, segons l'últim estudi.
Sí. Bé, les causes i les raons segur que estan ben estudiades, que són públiques. Jo una que em penso que deu ser també és la vinguda a Sant Cugat de molts catalanoparlants ja. O sigui, aquí ve molta gent de Barcelona, de l'entorn de Barcelona, gent amb un cert poder adquisitiu i no tanta immigració com, per exemple, Cerdanyola, Sabadell, Terrassa, d'altres poblacions. Per tant, per aquí em puc creure en part aquest percentatge, però tinc els meus dubtes, perquè sense anar més lluny, la setmana passada me'n vaig a una panaderia a comprar pa i li demano a una noia, era noia, podia ser noia, cap problema, una barra de pa de cereals, tal com dic, una barra de pa de cereals. Diu, perdone, però me podria hablar en espanyol? Dic, escolta, aquí falla alguna cosa. I en aquest cas, jo no donaria, si es pot dir, culpa a la noia que m'estava atenent, sinó al propietari o propietària d'aquell establiment, que jo crec que uns mínims s'haurien d'exigir a l'hora d'atendre el públic. Uns mínims. Jo no dic que hagi de tindre un nivell de català X, però com a mínim entendre una miqueta. I si no, anar-los ensenyant i anar-los...
Parlarem d'iniciatives que es fan precisament des del Servei Local de Català i del Consorci per la Normalització Lingüística. Quan parlem ara de les iniciatives que es poden fer a nivell municipal,
I hi ha moltes possibilitats. Se m'ha acut una, per exemple, que és la que està fent molts santcugatencs i santcugatenques i també gent d'arreu del país, que són les parelles lingüístiques. Hi ha gent que voluntàriament, a través del Consorci de Normalització Lingüística, doncs fan aquest voluntariat, hi ha molta gent que s'hi apunta. Ara mateix estic pensant en una, mira, amb la meva dona, per exemple, que està fent amb una italiana, li està, es troben cada setmana una hora per practicar parlar el català. Bé, jo trobo que hi ha iniciatives que són molt positives, però que encara ens falta molt per a tenir el nivell de català que caldria, com a mínim, començant per entendre'l i després per començar a practicar-lo.
Més que a nivell, potser estaríem parlant d'aquest ús social del català, que segons les últimes dades va en detriment?
Això mateix.
Toni, no sé si coincideixes una mica en aquesta...
Sí, coincideixo només a l'exemple del pa de cereals. Són ganes de voler-lo entendre, perquè entre pa de cereals i pan de cereales crec que la comprensió és automàtica, encara que no en sàpigues de català o que no el puguis parlar, però entendre això és bàsic i, per tant, és qüestió també doncs, de voluntat. No qüestiono res del que s'ha dit fins ara, només afegiria que una llengua doncs, que no té un estat a favor o no té un estat que la defensi, sinó tot el contrari, que hi té un estat en contra, claríssimament minoritzada, doncs és difícil que la veiem plenament normalitzada en espais on el públic jove, el públic en general, se l'hauria de trobar cada dia, no? Que serien l'audiovisual, en el videojoc, a les xarxes que comentava fa una estona l'Eduard, no? Per tant, no oblidem que el català això no només no té un estat que l'estigui defensant, sinó que en té un que, segons qui governa de manera molt barroera o segons qui governa de manera molt subtil, però sempre està amb el dit, no?, o amb el peu damunt del coll de la llengua catalana, perquè no suporten la diferència i la diversitat, no? L'estat espanyol, com altres estats del món, amb les seves llengües també minoritzades, que malauradament no
França,
és una,
per exemple,
no és una exclusivitat de l'estat espanyol, evidentment no el denunciem perquè és el que ens afecta més a nosaltres, però altres estats fan exactament el mateix, no? I per una altra banda també poso la manca de valentia i d'autoestima dels propis catalans. O sigui, quantes vegades som nosaltres mateixos que canviem de llengua o que no defensem la llengua o que no anem fins al final quan ens trobem en situacions com aquesta, no? O pitjor encara, que ja iniciem la conversa, no parlo per mi, però s'inicien les converses i dels estudis aquests que ens podem anar referint, no? Com per exemple el del comerç, es veu que la llengua amb què els comerciants inicien les converses quan no coneixen el client, en un 50% és en castellà. Després, quan el client canvia de llengua o veuen que parla en català, el comerciant té la capacitat de conèixer-lo i de parlar-lo i, per tant, canvia. Però d'entrada ja et parlen en castellà si no et coneixen. Clar, això s'ajunta una molt mala combinació, no? O sigui, no tenim un estat per defensar-lo i, a més, home, jo crec que com a catalanoparlants una miqueta d'autoestima n'hauríem de tenir. Però també no m'estranya, després de tants anys que t'han dit que la teva llengua és de segon ordre, que la teva llengua ha estat prohibida, que la teva llengua ha estat perseguida i que la teva llengua a molts ciutadans de Catalunya no se'ls hi va ensenyar a l'escola, doncs entenc que passin aquestes coses, no? I llavors hem de canviar molt el xip nosaltres i hem de trobar mecanismes de defensa i fer-la útil, sobretot fer-la útil.
Crec que el diagnòstic és clar, des de la Generalitat, almenys en molts partits que hi ha al Parlament de Catalunya coincideixen en que hi ha un retrocés en l'ús social del català, i l'últim govern, encapçalat per Salvador Illa, s'ha fet un pas en aquest sentit, creant una conselleria de política lingüística que ocupa Francesc Xavier Vila, aquest sancuatenc que era el secretari general de política lingüística, que depenia fins a la legislatura passada de la Conselleria de Cultura, i ara s'ha fet aquesta nova conselleria. No sé si creieu que és una mesura estètica o si realment té una voluntat de canvi en aquestes dinàmiques de la pèrdua de l'ús social del català.
Jo penso que, a veure, suposo que la intenció és bona. Altra cosa és si aquesta creació d'una conselleria, si no va acompanyada de moltes més coses, pugui
de
tenir...
De recursos, no?
Exactament. Perquè, per exemple, tenim... últimament s'està dient que el cinema català és fantàstic. Han sortit molts directors i directores, sobretot directores en aquest moment, que estan fent pel·lícules boníssimes. Què passa amb una pel·lícula? Es fa en català? Generalment, aquests directors i directores no fan una pel·lícula en català. La fan en castellà.
Alguns sí.
Alguns sí, no, no, tot, però quan aquesta pel·lícula s'ha d'explotar, quan aquesta pel·lícula s'ha de distribuir, automàticament, inclús dins de Catalunya, aquesta pel·lícula, com va passar amb el Carràs, segons quins llocs de Catalunya, es va passar en castellà, subtitulada, un català subtitulada en castellà. Clar, això et dona una mida, la mida del que suposa. Si tu penses que hi ha hagut unes grans inversions en un moment determinat, per exemple, per fer el cinema dedicat a l'infància, que fos en català directament, per promocionar, per crear aquest tipus de... aquest tipus de suposant que a mesura que aquests espectadors infantils, al anar-se fent grans, continuarien amb aquest ús del català com a entreteniment, la realitat ens demostra que això no ha sigut així. Jo ho dic per pròpia experiència, jo ho veig amb els meus nets, ho veig directament. O sigui que aquesta diguéssim, automatització que comentava el Toni, de començar a parlar en castellà, sense... que jo penso una altra cosa. O sigui, determinades persones que venen a viure aquí, que estan dins del comerç, sobretot l'hostaleria, bars, restaurants, etc.
Segons aquest informe de l'Ofercat, és el sector menys català espanyol.
Veuen que no els hi cal aprendre el català. És a dir, si una persona, si jo vaig a treballar a Alemanya, segons a quins nivells de treball, em veieu obligat a aprendre l'alemany per poder treballar. És veritat també que l'anglès s'està convertint en la llengua, el que seria l'esperanto, el que volien que fos l'esperanto. És la llengua universal. I aleshores, segons quins llocs, veus que hi ha gent, científics, tal, que estan treballant en un lloc determinat, i es comuniquen amb anglès, i aquí passa exactament igual. Com es pot arribar a superar això? Jo, personalment, ho trobo molt difícil. Està bé la que hi hagi aquesta de política lingüística, aquesta conselleria? Sí, millor que existeixi que no existeixi. Ara ha de tenir mitjans, realment, per poder-ho fer de tal manera que, per dir-ho d'alguna manera, el català es trobi a tot arreu.
De fet, una de les mesures estrella que anunciava quan va arribar a la conselleria Francesc Xavier Vila va ser l'augment dels cursos de català a tots els nivells, a totes hores, en diferents plataformes, ja fos en format presencial, en format digital, en formats híbrids, que hi hagués flexibilitat i que tothom tingués l'oportunitat, diguéssim, d'accedir a aquests cursos del Servei Local de Català. De fet, el Servei Local de Català de Sant Cugat és un exemple d'un servei local de català amb bona salut. És dels pocs que aquest curs no ha tingut aquestes grans llistes d'espera, sobretot en el nivell C2 de català, perquè moltes persones que estan al món de la docència en els instituts se'ls requereix ara tenir aquest nivell, i té un bon nivell de salut, ens explicava la seva responsable, la Mar Oñate. Paral·lelament d'aquesta Conselleria de Política Lingüística de nova creació com a Conselleria de la Generalitat, l'últim mandat, l'últim govern de l'Ajuntament de Sant Cugat, encapçalat per Junts i Esquerra Republicana, també ha creat una regidoria lingüística encapçalada per la regidora Núria Fernández. Com valoreu també, paral·lelament, Toni i Rogeli, que no heu fet la valoració de la conselleria, aquesta nova regidoria a l'Ajuntament de Sant Cugat? Creieu que pot ser útil o no? I què podem fer a nivell municipal per fomentar aquest ús social del català? Quines eines tenim realment a nivell municipal per revertir aquesta situació o per posar eines a nivell de les, a l'abast de la ciutadania?
Bé, a veure, la valoració de la regidoria una mica la comparteixo com la de la conselleria, no? que sigui per fer coses i que compti amb recursos. Al final, la conselleria no deixa de ser el pacte d'investidura, o sigui, difícilment el PSC hagués tingut una conselleria de política lingüística. Benvingut sigui, doncs, aquest acord i que hi sigui, no? En el cas local, crec que hi ha dues tasques a fer. Primer és posar en ordre tot allò que es fa a la ciutat. Hi ha una part, doncs, que, per exemple, jo ara parlo com a Ateneu, no? Que desenvolupem una sèrie d'activitats i ens coordinàvem amb una mena d'espai que el vam batejar com un espai de coordinació, no? On hi havia, doncs, els serveis de ciutadania i acollida, ja que teníem a molta ciutadania nouvinguda, Creu Roja, Gilgal, el propi Ateneu, etc., una mica per parlar-nos, el servei local, evidentment, per parlar-nos, saber què fem cadascú, complementar-nos, si tu estàs fent això i doncs no ho faig jo, jo faig una altra cosa, no? I intentem arribar al màxim de població possible. Hi ha altres entitats que fan activitat per fomentar l'ús social del català, per tant, bueno, doncs, asseure'ns, parlar-ne, i això des d'una regidoria, doncs es pot fer aquesta tasca de veure què hi ha a la ciutat, endreçar-ho, i si cal, doncs, potenciar-ho i dotar-ho de recursos, no? I per altra banda, jo crec que hem de ser, com deia, valents, en el sentit de traiem-nos ja aquesta mania de sobre de que parlar el català o exigir el català o defensar el català és de maleducats, no? Això que moltes vegades sentim. Jo crec que un anglès no és maleducat per parlar anglès. Fins i tot m'atreviria a dir que un espanyol no és maleducat per parlar espanyol. Per tant, o castellà, com dèiem abans, per tant, en els concursos públics, a les concessions administratives, el compliment de la normativa en els comerços, doncs, si a l'hora de veure les llicències d'inspeccionar els locals, etc., doncs hi ha certes competències que depenen de l'Ajuntament, fer aquest control, doncs tirar-ho endavant i, escolta, amb tota l'educació del món, faltaria, però és la nostra llengua, és la llengua pròpia de Catalunya, i si no, evidentment la frase no és meva, però si no vetllem nosaltres per ella, no hi vetllarà ningú. Per tant, jo crec que són les dues grans tasques que té aquesta regidoria.
Rogeli.
Parlant de l'Ajuntament, per exemple, en concret, després parlaré en tot cas de la regidoria, hi ha, per exemple, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'OAC, que tu vas allà i qualsevol document que demanis, instància, per demanar una obra major, qualsevol document, en principi te'l presenten en català. Si la persona que és sol·licitant la vol en un altre idioma, en aquest cas en castellà, doncs la pot demanar i, evidentment, se li dona. Però, d'entrada, només se li ofereix en català, la qual cosa em sembla molt bé. Entre altres coses, perquè, per exemple, un exemple molt, molt pràctic, la instància, allò que dèiem abans amb el Toni Ramon, no? Què diu la instància? Exposa. Entre exposa i expongo, quan fas una instància ja saps que has d'exposar el que tu vols demanar o sol·licitar, o que sigui, no? I l'altre sol·licita, no? A veure, i a partir d'aquí escrius en català, en castellà, en anglès o en romanès, és igual, amb l'idioma que tu vulguis. L'imprès a dalt hi posa les dades personals del sol·licitant. Nombre, DNI, etc. Domicilio. És fàcil. Vull dir que també depèn molt de la persona que vol ser atesa, que demana, de la sol·licitant, de la persona que va, en aquest cas, a l'Ajuntament per fer algun tipus de gestió, no? Té moltes facilitats, us ho dic, per experiència pròpia. Per tant, jo crec que aquí ja hi ha un pas fet en positiu i, per tant, cal seguir tirant endavant i no cedir, per exemple, el que dèiem els companys també, a l'hora de canviar d'idioma. A veure, esforcem-nos en parlar el nostre idioma, en ensenyant-lo també, parlant-lo a poc a poc, si cal, perquè la persona que tenim al davant doncs l'entengui, que la qual cosa doncs requereix, sí, d'acord, una mica de paciència, però no de bones a primeres canviar l'idioma i donar doncs pas a l'altra persona doncs, perquè l'entengui de seguida i per tant...
A més, t'emportes agradables sorpreses. O sigui, no hem de... Ja de preveure...
Jo diria que
aquella...
la majoria d'ocasions.
O sigui, jo, quan anar a comprar, sempre intento fer la mínima conversa perquè es vegi que estic parlant en català i a veure com reacciona la persona que m'està tenint. La majoria de vegades aquelles persones que poden ser racialitzades i la gent ja
això
directament...
No no
exacte, ja els hi parla en castellà, cosa
que com... Aquí hi ha un viatge racista.
Vull dir, exacte, totalment, que a més, no ho sé, deu ser que els altres països de tots parlen castellà, deu ser això, no ho sé. I t'emportes l'agradable sorpresa de que una mínima conversa comercial de resposta, de compra-venda, de dir-te un preu i de donar-te les gràcies... La fan en català, doncs, escolta, si no els ajudem nosaltres, si no els convidem a que ens parlin en català o que practiquin el català, no ho faran mai, per tant, provem-ho, i si no, ja et dic, de manera molt educada, pots fer aquest joc de mig català, mig castellà, perquè vagin entenent el que els estàs dient, fas com una traducció automàtica i a poc els vas empenyent i convidant a parlar-ho.
Però per això, Toni, has de trobar una persona que tingui, primer, que tingui la voluntat de fer-ho. Perquè, clar, a veure, tenim dos sectors... Jo estic molt més negatiu que vosaltres, eh? No, us ho dic de veritat.
No, quan jo dic això, no vol dir que sigui positiu,
no, no,
eh?
No. Hi ha dos sectors, per exemple, que en el castellà marca i no pots quasi sostreure d'ell. I és, per una part, la justícia, l'aplicació de la justícia, diguem tu... Quants judicis es fan a Catalunya que es facin en català?
Mira, t'ho diré. Només el 7% de les sentències que s'emeten a Catalunya són en català, segons el Departament de Justícia de la Generalitat. Només el 20,4% dels jutges i magistrats el parla, el 45,9% dels secretaris judicials i el 12,4% dels fiscals i el 56,6% de la resta dels membres d'òrgans vinculants tenen el nivell necessari per treballar en català a l'administració de justícia.
I et diria aquests jutges que vulguin, perquè millor ho entenen perfectament. Podríem parlar. I el segon sector important en aquest moment és l'assistència sanitària.
I també tinc xifres, si les vols sentir, Eduard.
Sí. Clar, fins a sanitària és que trobem. Diu, no, és que han de venir doncs, metges de fora...
El 40% de professionals que tenim al sistema català de salut pública estan formats fora de Catalunya i no tenen un bon domini de l'idioma.
Llavors passa que...
Després hauríem de parlar per què els metges i infermeres i metgesses formats aquí marxen, que això ja seria un altre valor per un altre dia.
No, aquí està. O sigui, nosaltres estem important la gent perquè no n'hi ha prou, i tot i amb això encara no n'hi ha prou, i resulta que una situació tan pot ser a vegades...
Situació de vulnerabilitat, moltes vegades.
Que una persona que es troba malament, una persona gran, arriba allà a un lloc i resulta que per espontaneïtat està parlant amb la seva llengua. I llavors aquella persona li diu, perdona, però no lo entiendo. Hòstia, no m'entiendes? Què vols dir que no m'entens?
Per tant, eines com aquestes que s'ofereixen i que s'estan posant en marxa des del Servei Local de Català, de fer aquestes formacions in situ, per entendre'ns, als comerços, a l'hostaleria, creieu que són una bona idea? Jo, sincerament, vull pensar que no hi ha una resistència majoritària a aprendre el català.
Si no hi ha una inversió...
No, clar, això requereix d'inversió.
Si no hi ha una bona inversió, això no val per res.
I de personal
no
val capacitat per fer-ho.
Perquè la primera cosa que hauria de passar, per exemple, amb el sistema sanitari, és que paguessin el que han de pagar de veritat amb els metges. No aplaudir-los quan va haver la Covid, tothom aplaudint a les 8 de la tarda. No. Pagueu el que heu de pagar amb aquesta gent i no marxaran. O sigui que el percentatge més alt d'infermeres a la Gran Bretanya siguin d'aquí és una cosa, vaja, brutal. Que hi hagi algú que vulgui per pròpia iniciativa anar a treballar allà. Però és que van a treballar allà perquè cobren el doble que aquí.
Però jo diria inversió, però també legislació, o sigui, exigència i control d'aquesta exigència.
El problema és que aquesta legislació moltes vegades està sobre la taula, però no hi ha un compliment. Per exemple, la retolació dels negocis, no? Hi ha una llei catalana que obliga a fer la cartelleria dels negocis com a mínim
en
català.
És aquesta exigència, o sigui, és legislació i exigència d'aquest compliment de la legislació, no? I en altres àmbits, millorar aquesta legislació, per exemple, per un informe de arrelament de ciutadania nouvinguda, les hores de català que es demanen són molt, molt mínimes. O sigui, el nivell que s'exigeix és molt, molt mínim. Bueno, doncs posem recursos perquè es pugui aprendre, evidentment, i pugem al nivell d'aquesta exigència. I exigència que després la delegació del govern, quan li arriba l'expedient, pot avaluar o no. Evidentment, si no es parla o s'entén l'espanyol, t'asseguro que ho avaluen ràpid, eh? Però si el català hi és o no hi és, la delegació del govern s'ho mira d'una altra manera.
De fet, governs com l'Andorrà, no?, demana un nivell mínim de català per concedir la ciutadania. Després parlaríem d'altres coses que també es requereixen per tenir la ciutadania andorrana, que no són només el domini de l'idioma, però a vegades són mesures que són vistes des de part de la població com impopulars, no? És allò de la seducció o la imposició, on està el límit i quines eines tenim com per fer-ho. El que està clar és que l'ús social del català va enrere. Jo no sé si és conseqüència de la globalització, perquè no estem parlant només de castellà, perquè també hi ha l'anglès. A Barcelona aquesta setmana han sortit les xifres oficials, el 10% de la població és dels anomenats expats, aquestes persones que venen a treballar durant un temps en feines molt ben remunerades a la ciutat, però que a la llarga no s'acaben sent feines temporals, sinó que s'acaben quedant a la ciutat. Jo crec que aquestes dades no les tenim de Sant Cugat, però podrien ser molt semblants a les de Barcelona, perquè tenim un pol empresarial a moltes persones que venen de la resta d'Europa i d'altres països del nord global a treballar. Tenim universitats al costat que també són pol d'atracció, i l'anglès és més visible cada dia als nostres carrers i als nostres comerços, també, no?
Es reuneixen entre ells, parlen l'anglès entre ells, van a un bar que tots parlen en anglès, van a una botiga que també és posada per una que també és d'Anglaterra, o que és
etcètera, etcètera, etcètera. A veure, crec... Sí, és una problemàtica, i sobretot la no presència del català a xarxes o a l'audiovisual, val? Però... que una comunitat estrangera, o sigui, si nosaltres ara, els catalans, ens tornéssim a exiliar a on fos...
Lleials que és els catalans.
També ho faríem. Sí. També ens trobaríem entre nosaltres, parlaríem en català i aniríem a bars on el cambrer, perquè els seus avis eren catalans, ens atendríem en català i estaríem tots molt contents parlant català. Jo això ho criminalitzo relativament poc.
No, t'entès.
Però vull dir que jo crec que pot ser un problema, però no crec que sigui l'arrel del problema, no? Si al final és aquesta exigència, aquesta legislació que exigeixi amb els recursos necessaris perquè aquesta legislació pugui ser complerta, no? I la gent arribi a aquests nivells mínims d'exigència. I després autoestima. Ja n'hi ha prou de demanar perdó cada dia quan ens llevem per ser catalans.
Doncs amb aquesta reflexió ens acomiadem, perquè arribem al punt de les 10:36 del matí i el Faves Contades continua. En aquest cas parlarem amb el Raül Arqueros, que és president de la Fundació Equànima. No sé si la coneixeu, és d'aquí a Sant Cugat. Fa més de 20 anys que treballa en projectes de desenvolupament al Perú i també per fer de pont per entendre des d'Europa i el nord global que les conseqüències de la deforestació de l'Amazones tenen conseqüències a nivell ambiental, però també a nivell de personal i cultural de les persones indígenes que habiten aquelles contrades i que s'ha decidit, doncs, aprofitar per al capitalisme, pel sistema capitalista en el que vivim. Parlarem tot seguit. Toni, Rogel i Eduard, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bon dia, gràcies.
Construccions Fair3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fair3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Mm-hmm. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Avui al Faves Comptades coneixerem un projecte solidari que fa més de 20 anys que treballa fent tasques de cooperació al desenvolupament al Perú. Es tracta de la Fundació Equànima, una entitat amb seu a Sant Cugat i que forma part de la xarxa solidària de la ciutat, que recentment ha fet el salt al món del cinema amb Les morts de Xantiorinti, una pel·lícula que ha guanyat un premi fins i tot abans d'estar acabada. Parlarem amb el president de la Fundació sobre la tasca de l'entitat i d'aquesta nova aventura cinematogràfica, Raúl Arqueros, president de la Fundació Equànima. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Raúl, tu ets cofundador de la Fundació Equànima, sí. Una entitat que fa més de 20 anys que treballa al Perú. Com va néixer aquesta fundació? Perquè ara fora d'antena m'explicaves que hi ha hagut una evolució, oi?
Sí, bueno, jo és que primer em vaig casar amb una peruana que ve d'una zona molt pobra a l'extraradi de Lima i bueno, jo visc a Sant Cugat i era com un contrast tan potent que vaig pensar, hem de fer alguna cosa. I d'aquí sorgeix la idea de fer una escola que l'any que ve, de manera oficial, ja seran 20 anys. Sí. Però realment portem 26, 27 anys, són quasi 30 anys de fer tasques a Perú. Primer amb l'Associació Salut i Música, que encara existeix, però bueno, realment s'ha convertit en la Fundació Equànima des de fa uns 6-7 anys.
Hi ha hagut aquesta convergència, no? Aquesta evolució.
És que volíem donar com un altre, diguem, un altre nivell, d'acord? Sobretot de cara a demanar subvencions, que per cert mai hem tingut subvencions. Vam demanar un cop al principi, quan érem associació, però realment tot ho hem fet entre amics, coneguts i concerts i coses d'aquestes.
Amb voluntariat i la bona voluntat, no?
Sí,
entenc.
Sí, sí.
Ara ens explicaves que tu et vas casar amb una dona del Perú i jo et volia preguntar què és el que us va portar a concentrar-vos en aquesta regió, perquè hem parlat de Perú, però realment treballeu en les immediacions de la capital, de Lima. És precisament per aquesta coneixença a través de la teva dona d'aquesta regió del Perú?
Sí, perquè ella ve de l'extraradi de Lima, que és una zona on tota la costa peruana és pur desert. I a l'extraradi de Lima, en arenals desèrtics, a causa del terrorisme, centenars de mils de persones es van assentar en unes condicions superprecàries i pues va ser això, bàsicament, la zona on ella va créixer de petita, amb totes les carències que això implica i les realitats brutals que s'han viscut allà, i això va ser l'origen, bàsicament.
Quina és la missió? Per aquelles persones que no us coneguin i li hauries de resumir quina és la missió i l'objectiu de la Fundació Equànime, quin seria?
Bueno, bàsicament és, en principi era això, dir, bueno, vaig agafar tots els meus amics i anem a ajudar a nenes i nens que viuen en aquest context a donar-los escola, no? I per això tenim una escola. Però bàsicament era això, és així de senzill, però fa uns 7 anys o així, l'escola ja té bastant de repercussió, hem sortit 3 vegades a la televisió peruana com a exemple de projecte humanitari, tenim un reconeixement públic de les autoritats i tal. Clar, aquesta ressonància va fer que una gent de la selva em demanés ajuda.
I aquí és on és una segona branca, no? Un segon projecte. Exacte. De la Fundació, que seria el que està centrat en l'Amazònia.
Exacte, i aquí sí que la Fundació es redimensiona. Per què? Perquè nosaltres no tenim medis per fer més coses. L'escola és molt cara, tenim un gran equip de persones que tenim que pagar sous, etc. Però quan vam anar allà ens van dir vingueu encara que fos per donar-nos idees, perquè estava en una situació molt precària. I quan vam baixar allà va ser brutal el que vaig veure. Brutal vol dir que vaig veure un món menjant-se en un altre.
El món del nord global, podríem
sí,
dir.
Sí, l'hiperconsumisme requereix de zones de les que extreure el que no podem produir aquí.
Estem parlant de cautxú, per exemple.
Bueno, el cautxú va ser el principi. Realment a la selva no s'entra. No hi ha conquesta de la selva fins al segle XIX, a mitjans, amb el tema del cautxú, que ha sigut brutal, genocidis constants, no? Però, clar, més enllà d'això, quan ja s'entra i ja s'estableix la gent, o sigui, el món desenvolupat allà, ja hi ha mil recursos més. Petroli, gas, or, cacau, cafè, gingebre, pinya, mil coses.
La iuca.
La iuca, sí, però la iuca no és tan perillosa, però sí que ho és precisament el cacau per fer xocolata, perquè hi ha molt, molt consumisme de xocolata, molt de cafè, i encara que sigui de comerç just, de cultiu biològic, es deforesta. I pensa que la zona on estem, nosaltres operem una zona específicament de 10.000 quilòmetres quadrats, però que està enmarcada en un àmbit en el que ens movem també de 50.000. Tota aquella zona, per exemple, que és de les primeres coses que em va impactar, i l'altra ja et diré, ja veus, és brutal, és que des de quan acaba la temporada de pluges, i específicament a partir de juliol, juny, juliol, fins a octubre més o menys, tot el cel sempre està cobert de fum. Aquest any ha sigut especialment virulent. D'acord? Per què? Per deforestar. Mm-hmm. Per què? Per plantar tot el que es planta que portarem aquí. Milers de containers arriben cada mes de l'Amazònia, no? I després, perdona, per això és molt important que, clar, nosaltres pensem, quan pensem en l'Amazònia, pensem en arbres, en bosc, en ecologia, però és que hi ha una cosa paral·lela.
Que és la vida i la cultura, no?
Totalment. O sigui, les morts de Chantiorinti reflecteix... O sigui, a mi m'ha donat molta pena veure aquesta pel·lícula. No l'he volgut veure fins l'estrena, ni les proves, ni res. Volia... Uai, em va tocar molt sabent que jo he estat allà des de fa molts anys fent una feina de remengar-te les mànigues, no? Uh-huh. Les cultures es moren. Es mora la gent. Una selva que no hauria d'haver problemes de
vestiment.
Exactament. La zona on estem hi ha entre el 60-70 a 90% d'anèmia en nenes, nens, adolescents i dones en edat fèrtil. Això és brutal. I tot això ho provoca uns productes que ells no prenen. Ells no mengen xocolata, ells no beuen cafè, ells no prenen gingebre. Saps, a la selva no prenen gingebre, mm-hmm. que és una planta que escalfa el cos, no? Vull dir, i vaig veure una cultura que està, no està ni d'on venen ni on estem nosaltres. Estan entre dos aigües, així de clar. I és brutal.
I això és el que explica una mica aquesta pel·lícula que heu fet, Les morts de Chantiorinti. Com va sorgir la idea de fer aquest film? Perquè al final la tasca d'una fundació, ens deies, el projecte de l'Amazònia, el projecte de l'escola, una pel·lícula no és el més habitual, però crec que ho devíeu creure necessari per explicar, no?, la realitat amb la que us trobàveu.
Sí, 5 cèntims de l'evolució fins a arribar a la pel·lícula. Quan baixo és, no tenim cèntims per ajudar, però us donaré idees. Una de les claus que vaig fer és, cada vegada que anem a l'escola a Lima, diguem, a supervisar cada any, baixaré un moment a la selva amb un equip, jo sóc músic i tinc equips de camp per fer gravacions, comencem a recuperar les vostres músiques, vaig començar per aquí, comencem a recuperar les vostres músiques i a partir d'aquí ja veurem què fem, però això sí que es pot fer sense cèntims, i motxilla, selva endins, i la Fundació hem editat, tenim una col·lecció de músiques de 10 discos, hem gravat a gent de més de 100 anys, vull dir, són unes músiques que s'haguessin perdut.
I ancestrals.
Totalment. Per nosaltres és el punt de partida per crear el gran projecte del Centro de Arte Amazónico.
D'acord? I hi ha un empoderament, entenc també, no?, de la població indígena des del moment que es dona valor a aquestes tradicions, a aquests costums, a la seva cultura.
Mira, també hem fet, lògicament, projectes de nutrició. Hi ha que nutrir. Val? El tercer ha sigut un superèxit. Ara anem a per un macroprojecte de nutrició, perquè és lo previ, perquè si no és impossible l'empoderament.
Sense salut no hi ha vida.
No, els nens et miren, tu els hi parles i triguen segons que es fan eterns en respondre't, o sigui, han de processar, perquè quan una persona té una anèmia d'aquestes potentíssimes, no pot rotllar bé, no? Aleshores, hem fet 3 projectes de nutrició que han sigut, diguem, proves pilot, amb les que hem demostrat que la idea que tenim tira pa'lante. Aleshores, ara anem a por un macroprojecte. Però sí que és veritat que ells tenen l'autoestima molt baixa, ens tenen una mena de barreja, és molt paradoxal, és admiració i odi alhora. Val? Aleshores, una de les claus és ajudar a empoderar-los des del desenvolupament cultural, perquè ells ja reneguen del seu desenvolupament cultural.
Això és una de les coses, em sembla, que es veu a la pel·lícula, oi, aquesta...
Bueno, sí, respecte a la història de la pel·lícula va ser, bueno, tenim que explicar aquí coses en un llenguatge, diguem, que arribi a quanta més gent millor, i no des de l'aspecte purament intel·lectual o fins i tot emocional, sinó que toqui l'ànima.
Des de les entranyes.
Totalment, i aleshores anem a fer servir l'art per començar a crear consciència i a provocar debat aquí, que és el que ens agradaria. Aleshores vam tenir el regalàs d'un director que és boníssim, és un poeta visual meravellós, que va fer el que li va donar la gana amb la pel·lícula. Jo volia una altra cosa. Però, bueno, crec que el procés creatiu no s'ha de, diguem, de condicionar, i has de donar tota la llibertat. El propi Gaudí tenia mestres de trencadissos, vull dir, no s'hi ficava, d'acord? I això és el que dona una riquesa. I l'Hermès ha fet una cosa molt, diguem, ha fet pura poesia visual, es veu molt l'ànima, no reivindica res directament, però va implícita una tristor d'una cultura que s'està morint.
Per aquelles persones que encara no hagin tingut l'oportunitat de llegir sobre aquesta pel·lícula, de què tracta Les morts de Xanti Orinti?
És una història real, penosa, perquè el Xanti Orinti era un no contactat, que són les tribus que viuen dintre de la selva, no tenen contacte amb la civilització. Algú va passar que encara no sabem, perquè es va crear un vincle molt gran, però hi ha coses que ell va donant mica en mica. Es mor tota la seva comunitat, es passa encara uns anys sol, i després arriba a un lloc que per nosaltres seria el fi del món, però allà és una zona on ja anava de tant en quant el Ministeri d'Ambient i el de Salut. El detecten i li canvien el nom. Li diuen, a partir d'ara tu ja no te puedes llamar Xanti Orinti. I li van posar un nom i 2 cognoms.
Quina bestiesa, oi?
Brutal. No van dir, com es llama tu padre? I tu madre, pues, unim el nom més a... Val? No.
Quin desarrelament de la identitat.
Total, Luis Aventi Vázquez. Luis Aventi Vázquez. O sigui, el tio li donen un DNI, refà la seva vida. A la zona, a la comunitat on està, que tots són aixàninques, de fet, però ell, com que era un no contactado, el discriminen, se'n riuen d'ell, i estava discriminat, realment, fins que arribem nosaltres i ens interessem per ell. Va haver algú molt mà contra tots nosaltres, i aleshores és quan la comunitat comença a dir, oi, Chanteoria, Luis, està, s'interessen unos gringos por ell, van a fer una pel·lícula, i canvia completament el xip de la gent, no? Aleshores, la primera mort és el que li passa allà dins, que no sabem. La segona mort és quan li canvien el nom. I després hi ha una tercera mort. I aquí no vull fer una crítica a ningú en especial, d'acord? Però sí que és una realitat objectiva. Els evangelistes estan anant a saco. A la selva estan desarrelant per complet les cultures. No faig una crítica a l'evangelisme, val? Perquè hi ha evangelistes meravellosos, però aquell tipus de perspectiva evangelista està arrasant d'una manera brutal. I ell ja comença a perdre la seva cosmovisió, un altre amor d'ell.
Ens queden 5 minutets per arribar al final, Raül. La pel·lícula, ho dèiem al principi, quan l'hem presentat, va rebre un premi fins i tot abans d'estar acabada, però ara està en aquell punt àlgid. Acabes d'arribar d'aquest cap de setmana del Festival de Cinema Internacional de Sevilla, un diumenge...
L'Europeo.
L'Europeo, on es va poder veure. I aquest cap de setmana, el diumenge, per a aquelles persones que siguin de Sant Cugat i Rodalies, tenen una nova oportunitat per veure la pel·lícula. Serà a Barcelona.
Sí, al CCCB, en el marc del Festival Alternatiu de Cinema de Barcelona.
Us esperàveu aquest èxit, aquesta rebuda per part del món del cinema, d'aquesta història?
És molt fàcil dir que no, semblaria prepotent dir que sí, però teníem bones sensacions. Per què? Perquè no és fer una pel·lícula el arte por el arte. Hi ha un rerefons, o sigui, nosaltres volem fer coses, jo mateix fa molts anys que no faig concerts de música per la música o grau per... No, és sempre amb una raó, amb un rerefons social, i en aquest cas l'Amazònia, que, sisplau, és de tots, l'hem de cuidar tots, perquè l'estem arrasant tots, conscient i inconscientment. Aleshores, fer servir l'art, en aquest cas una pel·lícula, per posar de relleu una realitat, tocar l'ànima i a veure si ens aixequem una mica més d'aquesta meravellosa zona de confort en la que estem, i que no hem de renunciar, eh? No tenim que renunciar. I ens l'hem treballat, de fet, però sí que hem de seure a replantejar-nos les coses.
Teniu previst portar la història a altres festivals de cinema? No sé si, per exemple, podeu arribar a un acord amb l'Ajuntament de Sant Cugat perquè es pugui projectar als cinemes de la ciutat, en algun cinefòrum que tingui més recorregut.
A nosaltres ens agradaria... He de reconèixer també que no... És un món nou per mi, el tema aquest. Quan vam començar la pel·lícula, que m'ha tocat de fer de productor executiu, o sigui, estar sobre el terreny, aconseguir el menjar, l'aigua, contactar amb els indis, ha sigut complicat, i no sabia ni el que era un productor. Aleshores, tota aquesta història nova...
Quina reinvenció, eh?
Sí, tota aquesta història nova, que és la de els festivals, és nou per mi. Aleshores, i és nou per la Fundació, lògicament. Aleshores, no sabem si que és veritat que ara estem en l'etapa de festivals, es presentaran a altres festivals... A vegades has de renunciar a uns. Vam renunciar al de Gijón per poder estar a Sevilla. I a veure què passa. I després d'aquí, clar que ens agradaria, però no sabem com fer-ho, que l'Ajuntament... És que és molt important tot això. És realment rellevant.
I com ho pot fer la gent d'aquí, de la ciutat, i que ens estigui escoltant, per donar-vos un cop de mà a la Fundació? Quines vies hi ha?
Bueno, poden entrar al web i contactar amb nosaltres, perquè clar que cal cèntims, però no només cal cèntims. Cal gent aquí, gent allà. A l'escola de Lima tenim un apartament preciós per tothom que vulgui anar de voluntari. No es cobra res, al contrari. O sigui, tenim una escola perquè puguin venir gent de tot tipus, és igual. Molt important, les dones. Perquè vosaltres, les dones d'aquí d'Europa, sou un exemple per les dones d'allà. D'acord? I només amb la presència ja es desprèn algú que ja no hi ha, no? Aleshores, jo sempre dic, aneu, moltes dones, perquè és molt important, perquè la dona és la clau.
Doncs crida feta, Raül, que vagi molt bé aquesta projecció d'aquest diumenge al CCCB de la pel·lícula, a veure si tenim sort i la podem veure també a les sales de cinema de la ciutat. Gràcies per compartir la teva història i tota la tasca que feu en tantes tecles des de la Fundació Equànima. I molta sort i empenta per seguir endavant amb aquest projecte.
Sí, i tant.